Quarts de dues.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'edifici modernista de l'antiga Caixa Sabadell busca el llogater. Les instal·lacions són buides des de fa setmanes després de la marxa del BBVA, que hi tenia l'emblemàtica oficina del carrer Gràcia. El president de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, Joan B. Casas, ha admès que aquest lloguer suposava una part molt important dels ingressos de la Fundació. Ho ha dit en declaracions al programa El Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora.
És un ingrés important pel que és la Fundació i, per tant, des d'aquest punt de vista sí que afecta. Durant el curs de l'any que ve, doncs estem gestionant alternatives perquè a partir de l'any 2021 es pugui restablir la disminució d'aquest ingrés.
Entre les alternatives que Joan B. Casas veuria amb millors ulls hi ha que o bé l'Ajuntament o bé la Generalitat poguessin fer ús de l'edifici modernista per instal·lar-ne alguns dels seus serveis. Tot tenint en compte que és un espai molt cèntric. L'entitat es marca el 2021 com a data límit per trobar un llogater i que les finances de la Fundació no se'n ressentin.
Titulars.
El suïcidi no és un acte voluntari. No és algo que un bon dia tu t'aixeques i és un acte de llibertat extrema, no? Quan la persona pensa en suïcidar-se, hi ha una distorsió del pensament, de la motivació produïda per un estat mental alterat, normalment una depressió, i aquesta persona quan està pensant en això no és estrictament lliure, està condicionada per la malaltia mental.
El suïcidi és cosa de tots, perquè darrere d'aquestes morts o de les temptatives sempre hi ha una malaltia mental. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia, aquesta és la reflexió que escoltàvem de la mà del doctor Diego Palao, director executiu de Salut Mental del Taulí, i que s'emmarca en el Dia Mundial de la Salut Mental. La jornada es commemora cada 10 d'octubre i pretén ser una eina de conscienciació per fer front a una realitat que cada mes s'emporta dues vides a l'àrea de referència del Taulí.
Neix la Fundació Òpera Catalunya.
L'entitat, que veurà la llum en qüestió de setmana, és el resultat de la fusió dels Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès. Òscar Lanuza és gerent de l'OSB.
El més important és que ja abans d'això estem aprofitant les sinergies entre Amics de l'Òpera i l'Orquestra Simfònica i els altres patrons que ens acompanyaran, i que també estem rebent la confiança d'aquests patrons i de la pròpia Generalitat, l'Ajuntament de Sabadell i resta d'institucions en aquest camí.
L'anunci s'ha fet en el marc de la presentació de la nova temporada dels Amics de l'Òpera, que s'inaugura amb l'òpera La Cerentola el pròxim 23 d'octubre.
El Centre d'Esports Sabadell minimitza els danys de l'eliminació a la Copa Federació abans de visitar dissabte el Llagostera.
La lesió de Boris Garros es podria quedar en una petita sobrecàrrega als isquiotibials, mentre que Edgar Hernández, expulsat en vermella directa a Sant Vicent de Raspeig, no hauria de complir la sanció a la Lliga.
Us ho expliquem a partir de les dues a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Avui de la mà de l'Abel Flores, molt bon dia.
Bon dia, una jornada més. Els núvols són protagonistes a bona part del territori. Només cap a l'àrea de l'Empordà, Pirineu, Prepirineu, els núvols són força escassos, domina el cel serè, però la resta, la nuvolositat en algunes zones on és força abundant. És el cas, per exemple, del litoral, prelitoral central, on encara podríem trobar durant les properes hores i ben bé fins a la nit alguna petita gotellada, quatre gotes, amb aquests núvols que no són gaire desenvolupats, són de tipus baix, però que sí que porten força humitat, força contingut d'aigua i poden deixar escapar quatre gotes. Res significatiu. S'han de reduir, de fet, durant les hores centrals de la jornada, aquesta propera tarda en àrees de l'interior, però de cara al vespre i la nit, aquest vent més humit de component sud, doncs tornarà a portar més humitat i, per tant, nuvolositat en zones del litoral i del prelitoral central i sud. En aquest sentit, doncs, també encara durant aquesta propera nit podria haver-hi alguna gota. Com dèiem, ben poca cosa. Tot això amb temperatura que és significativament més baixa, especialment a prop de la costa, i de cara a demà no veurem gaire canvis, encara amb aquests núvols baixos que podrien deixar alguna gota en zones de litoral i també a primera hora del prelitoral. És tot d'augment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. mobilitat a la xarxa viària més propera a la ciutat, però hem de destacar alguns trams de retencions durant 2 quilòmetres a la C55 a l'altura de Manresa i per anar cap a Brera. Quina és la situació al transport públic?
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidència segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la aquesta hora amb metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
És la crònica del Borja Mariano des del Transmet. Bon dia. Passen 6 minuts de 2:15. Entrem en matèria. La notícia del dia. La Fundació 1859 Caixa Sabadell aposta perquè l'Ajuntament o la Generalitat lloguin l'edifici modernista del carrer Gràcia, destinant l'espai històric a prestar serveis públics. Ho ha avançat el president de la Fundació, Joan B. Casas, en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio.
Ens hem mogut, òbviament. De fet, és un lloc òptim perquè s'hi pugui establir serveis de l'administració, i amb això estem. La idea és que es pugui utilitzar aquest espai per oferir serveis que ara presta la Generalitat o pot prestar l'Ajuntament.
En qualsevol cas, la Fundació de l'Antiga Entitat Sabadellenca necessita nous llogaters per la seu central abans del 2021, després que el BBVA deixi de pagar el lloguer de l'edifici històric a finals d'aquest any. Els ingressos per la cessió d'aquest espai suposen el 40% del pressupost anual de la Fundació, que ascendeix per a 1,1 milions d'euros.
Tot i que el BBVA ja hagi consumat el canvi de seu de l'entitat, que ara es troba al carrer Sant Quirze, durant aquest 2019 ha continuat pagant íntegrament el gairebé 500.000 d'euros del lloguer de la seu central del carrer de Gràcia. Però l'any vinent, la Fundació Caixa Sabadell també té garantida la viabilitat econòmica, ja que han estat estalviant en previsió de la fi del contracte amb el Banc Basc. Per tant, l'entitat es fixa el 2021 com el termini màxim per aconseguir un nou inquilí per l'edifici modernista.
Almenys durant tot el que resta d'any i tot durant l'any que ve, que això ho teníem més o menys previst, no afecta el funcionament de les activitats que fa la Fundació. De fet, òbviament, sí que a mig termini, i amb això ja estem treballant, s'ha de suplir la disminució d'aquest ingrés.
La planta baixa es llogarà per destinar-la a activitats de serveis, tot i que també ofereixen el saló modernista del primer pis per a esdeveniments privats o actes institucionals que necessitin un marc especial. El que queda totalment descartada és la venda de l'edifici modernista pel seu incalculable valor en ser una joia del modernisme català.
El patrimoni de la Fundació Caixa Sabadell, però, val molt més enllà de la seu central del carrer Gràcia.
Per exemple, també són propietaris de la fins ara seu de la Fundació Bosch i Cardellach al carrer Indústria. Per problemes econòmics, l'entitat cultural haurà d'abandonar l'edifici. Aviat coneixerem els nous inquilins.
L'espai de la Bossa i Cardellach, en principi, està ja, diguem-ne, adjudicat. Ja està adjudicat. Per tant, doncs, i també amb la Bossa i Cardellach, bueno, òbviament, els trasllats de seus no són un tema fàcil, però en aquests moments hi ha un conveni signat amb una coincidència absoluta amb tot el que hem signat, i per tant, des d'aquest punt de vista, penso que és una operació d'aquelles que i sortim guanyant els dos.
Diverses fonts ja apunten que Caixa d'Enginyers hi podria obrir la primera oficina a la ciutat. La Fundació hi guanyarà perquè pot posar aquest local al mercat, i la Bosch i Cardellach perquè es trasllada a l'espai Cultura del carrer d'en Font, on tindrà una recepció, un auditori i espais administratius i de reunió. El conveni entre les dues administracions s'ha fet de forma amistosa i el trasllat serà efectuat en 2 o 3 setmanes.
A part del llegat patrimonial, unes 160.000 persones han participat a les activitats organitzades per la Fundació aquest any.
Principalment en els actes organitzats des de l'espai Cultura i l'espai Natura. Precisament sobre la Masia i el bosc de Can Deu, Casas ha explicat que 2/3 dels visitants són de fora de la ciutat. Pel que fa al bosc, assenyala que la reforestació és lenta però que no s'atura. A més, també ha assegurat que el BBVA continua cofinançant totes les activitats de la Fundació.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
És una altra de les notícies del dia. El suïcidi és un veritable problema de salut pública. Així ho assegura el director executiu de Salut Mental del Taulí, el doctor Diego Palau, amb dades a la mà. El suïcidi provoca el doble de morts que els accidents de trànsit a l'estat. De fet, només a l'àrea de referència de l'Hospital de Sabadell, cada mes es treuen la vida 2 persones, és a dir, entre 20 i 25 persones l'any. Aquestes xifres cal sumar també les persones que ho intenten, que representen 2 persones diàries a l'àrea de referència del Taulí. Carem Madrid, bon dia.
Bon dia.
Palau ha donat a conèixer la situació al programa al matí d'aquesta emissora coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, que aquest any es dedica al suïcidi.
El taulit ha implantat des de fa anys el Codi Risc Suïcidi, que fa un tractament i seguiment de les persones que han intentat treure's la vida per evitar que ho tornin a fer. És un programa que ha aconseguit reduir els reintents, però el repte és arribar a les persones que no ho han intentat mai i que podrien aconseguir-ho a la primera.
Quasi la meitat de les persones que moren per suïcidi a l'àrea de Sabadell no han tingut l'oportunitat de rebre una atenció especialitzada, no han arribat a buscar ajuda amb un psiquiatre, amb un psicòleg, i això pues, és una cosa que parlar del suïcidi, que dona la imatge, la idea, que és el que ens recomana l'OMS, de que la idea de suïcidi seriosa és un problema de salut mental, i buscar ajuda per solucionar-ho s'ha de promoure, no?
Tot i que el percentatge d'intents de suïcidi entre homes i dones és pràcticament idèntic, són els homes els que tenen més èxit en la primera temptativa. Palau n'apunta el perquè.
En el cas dels homes, en la nostra cultura, hi ha més facilitat utilitzen mitjans agressius per intentar matar-se, i per tant pues, tenen èxit malauradament. Això no passa, per exemple, a la Índia o a Xina, on les dones i els homes es suïciden més o menys en la mateixa proporció. Fins i tot abans era una mica més alta la tassa de suïcidis en dones. Per què? Perquè utilitzaven mitjans no tan agressius.
Segons el director executiu de Salut Mental del Taulí, per prevenir el suïcidi és indispensable la col·laboració amb l'atenció primària, però també es podrien emprendre altres mesures més enllà de les sanitàries. Un exemple és col·locar tanques i xarxes en edificis alts o en ponts. Palau assegura que, encara que no ho sembli, són mesures molt efectives i en posa un exemple.
Al Golden Gate, en San Francisco, pues, la gent es suïcidava mirant a l'isla d'Alcatraz, i fins que no van posar una barrera de metacrilato, pues, allà van publicar en diferents revistes científiques un número impressionant de morts per suïcidi. Quan van posar la barrera es van acabar els suïcidis i no s'anaven a un altre pont. Per tant, sí que és eficaç posar barreres, perquè la gent té l'oportunitat de pensar-s'ho dos vegades i de buscar ajuda.
En països com Dinamarca s'han aplicat aquest tipus de mesures, així com la reducció del nombre de pastilles per capsa per evitar que la dosi sigui mortal. En pocs anys han aconseguit una reducció de la mortalitat molt elevada.
I encara en matèria de salut mental us expliquem que l'obsessió pel cos comença cada cop en edats més prematures. Així ho han constatat els professionals del centre ITA, amb seu al carrer de la República, especialistes en el tractament dels trastorns alimentaris. La psicòloga clínica Cristina González ha explicat en una entrevista al Cafè de la Ràdio que, si bé abans rebien casos de joves amb 15 o 16 anys, ara l'edat baixa fins als 11.
González ha assenyalat que fins i tot abans d'aquesta edat poden començar amb els pensaments obsessius. La psicòloga clínica d'ITA apunta a l'auge de les xarxes socials com un dels factors que hi han ajudat.
A nivell social estem donant una importància brutal al cos, a la realització. Les xarxes socials influeixen moltíssim. Ara estem molt més exposats, tenim els nanos molt més exposats a la seva imatge, a quina foto penjo, quin ideal estic mostrant, i això els fa molt més vulnerables, evidentment.
A banda de nens cada cop més joves amb trastorns alimentaris, els casos també creixen per la franja d'edat més elevada.
Segueixen creixent. A més, és que ja et dic que s'amplien per edats. Ja són, ja per baix, a nivell d'infància cada cop abans, ja siguin per dalt, perquè sí, així, per donar-te una dada, ja no només de trastorns de la conducta alimentària, més de la meitat de les persones que pateixen un trastorn mental no reben el tractament adequat. Això que vol dir? Que acaben cronificant-se.
Els trastorns de conducta alimentària són malalties amb greus conseqüències per la salut, tant física com psicològica, i tenen a veure amb l'obsessió pel pes, la imatge i la dieta. Els trastorns més habituals són l'anorèxia, la bulímia i el trastorn per afartament.
Notícies migdia.
Són 3:15. El pla de l'arbrat viari de Sabadell, que inclou un paquet de mesures a aplicar per renovar la vegetació de la ciutat en els pròxims 10 anys, ja comença a posar-se en marxa. La Junta de Govern ha aprovat aquesta setmana les dues primeres accions per renovar els arbres dels carrers, amb una inversió de pràcticament mig milió d'euros. Es tracta d'una aportació destacada, tenint en compte que el conjunt de mesures previstes al pla de l'arbrat viari tenen un cost de 2 milions.
La primera intervenció consistirà en replantar arbres en llocs on havien mort i en renovar també alguns escocells malmesos. Serà als carrers Walter Benjamin, Ruiz Villalba, Antoni Forrellat, Bruges, Arimon i Creueta. N'ha parlat el regidor Eloi Cortés.
És un pressupost, un contracte tindrà un pressupost de 174.658,42 €. I tindrà un termini d'execució de 2 mesos. I hi ha també aquesta part de fer obres o arreglar els escocells perquè tinguin més espai per créixer i per evitar que es quedin, diguéssim, restringits i acabin morint o tenint alguna malaltia. I tot això es fa doncs, seguint els criteris del Pla de l'Arbrat i també que siguin arbres idonis pel clima i bueno, tot això que hi ha, que ja sabeu.
La segona actuació és molt més ambiciosa, ja que intervindrà en una trentena de carrers dels districtes 1, 2 i 3.
És un pressupost de contracte de 308.080,63 € i té un termini d'execució de 2 mesos, d'acord? I en aquest cas inclou plantar arbres en carrers que no tenen, en escocells que actualment estan sense arbre, perquè sigui perquè es va tallar o perquè no s'hi va arribar a plantar.
Els arbres que es plantaran en les dues actuacions s'han escollit seguint els criteris del Pla de l'Arbrat, és a dir, que s'adaptin a la climatologia de la ciutat, que augmentin la biodiversitat i que es puguin agrupar per ser més estètics.
Canviem de qüestió. Les entitats i els partits independentistes preparen accions i convocatòries de resposta a la sentència de l'1 d'octubre de manera unitària. La coordinadora de Sabadell per la independència, ENC, Neus Alsina, diu que la gent té ganes que passin coses.
La gent té moltes ganes de començar a fer coses i de posar-se en marxa i de que passin coses. O sigui, jo crec que ja hem estat 2 anys patint la repressió que hi va haver a l'octubre del 2017 i que es continua patint. I la gent, a part de viure el dol pels presos polítics, que ja en tenim 16, doncs a banda d'això, jo crec que molta gent també estava com quieta per no perjudicar més.
En la primera acció prevista demanen que quan surti la sentència tothom s'aturi. Helena Molist, bon dia.
Bon dia, fan crides a sortir al carrer a protestar o aturar el cotxe i fer sonar el clàxon si es va conduint. Volen portar la iniciativa i per això conviden a seguir-los als comptes de les xarxes socials. Mentrestant, els usuaris de Telegram i Signal no paren de créixer i comptes com el del Tsunami Democràtic sumen ja 110.000 subscriptors en pocs dies. Per al mateix dia de la sentència convoquen una concentració a la plaça de Sant Roc a les 8 del vespre. També animen a participar a les anomenades marxes per la llibertat.
De moment, el que es pot dir és les marxes per la llibertat, que considerem molt importants. Pensem que han de tenir molta potència i animem a tothom a participar-hi. I, a més, tenint en compte que passaran per Sabadell.
Inspirades amb les marxes pacífiques de Gandhi i Martin Luther King, preveuen convocar-les en dimecres, dijous i divendres, en funció del dia que es faci pública la sentència. Del total de 5, la que surt de Vic arribaria a la nostra ciutat el dijous a les 7 de la tarda. També animen a guarnir les façanes amb banderes i estelades.
Més notícies al sabadellenc Joan Mena, número 5 de la llista d'En Comú Podem per Barcelona, de cara al 10-N.
La llista dels comuns mantindrà els 10 primers noms que ja van presentar-se a les eleccions del 28 d'abril. El sabadellenc Joan Mena anirà de número 5, precedit pel cap de llista Jaume Sens, Aina Vidal, Marc Garcia i Gerardo Pissarello. Tancarà la llista de la demarcació l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
El periodista Plàcid García Planas explicarà la importància de l'aigua pel desenvolupament econòmic de la ciutat.
Serà l'última sessió del cicle Aigua i Món d'aquest any, organitzada per Aigües de Sabadell. La xerrada començarà a les 6 de la tarda a l'Aula de l'Aigua i estarà dedicada a la història del creixement i desenvolupament de la ciutat de Sabadell i la importància que des de sempre hi ha tingut l'aigua.
També aquesta tarda, a 6:45, es presenta el llibre Los abogados que cambiaron España, del periodista Fernando Jauregui.
Es tracta d'un estudi sobre els advocats que van ser clau per garantir el dret a defensa a l'estat espanyol des del franquisme i fins als nostres dies. El treball també repassa la construcció de l'estat de dret, l'Espanya constitucional i els canvis socials que s'estan produint actualment. La presentació anirà a càrrec de l'autor, que signarà exemplars del llibre. En la sessió també es debatrà sobre el paper de l'advocacia en democràcia i les reformes legals que s'han d'encarar. L'acte se celebrarà a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell.
Nova jornada de vaga demà a l'empresa Elecnor.
El comitè d'empresa continua les aturades parcials els divendres abans de començar els torns de treball. Ja ho van fer la setmana passada, ho faran demà i continuaran fins a final d'any si l'empresa no es mostra disposada a negociar. La principal reivindicació és la reducció de les jornades laborals per poder conciliar la vida laboral i familiar.
I ahir, qui es va mobilitzar va ser la plantilla de Prysmian, l'antiga General Cable de Montcada i Reixac.
Els treballadors de la planta van fer una vaga de 24 hores per mostrar la seva disconformitat amb la intenció de l'empresa de tancar la fàbrica. A la tarda van anar fins al Parlament de Catalunya per parlar amb els diferents grups polítics i demanar-los el seu suport. Qui ja ho ha fet és l'Ajuntament de Montcada.
Temps per la cultura, la Fundació Òpera Catalunya podria ser realitat en qüestió de setmanes. Aquesta nova entitat a la ciutat seria la fusió de l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Associació dels Amics de l'Òpera de Sabadell amb un clar objectiu d'arribar a més públic. Aquesta entitat serà de caire privat i finançada pels seus propis patrocinadors amb aportacions també de la Generalitat.
L'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell han decidit unir forces per crear la Fundació Òpera Catalunya. Òscar Lanuza, gerent de l'OSB, explica quin serà el funcionament d'aquesta nova entitat de la ciutat.
Tenim amb molt bons ulls aquesta ocasió de simplificar esquemes, crear una estructura que sigui més gran, més sòlida i aprofitar doncs, bueno, l'energia de dos projectes que han estat treballant de la mà però separats fins ara. Hi ha elements molt clars a nivell de possibilitats conjuntes de comunicació, de producció, tot el que són sinergies d'equips, i hi ha també la possibilitat també d'oferir més confiança i més estabilitat tant a tota la xarxa com a les institucions que ens acompanyen.
La Fundació naixerà oficialment en les pròximes setmanes. Tot i això, el procés d'adaptació entre l'OCB i els Amics de l'Òpera durarà ben bé tot el primer trimestre del 2020. L'ANUZ ha explicat que, tot i rebre subvencions de la Generalitat i l'ajut de l'Ajuntament de Sabadell, aquesta entitat serà de caire privat.
Neix clarament com a fundació privada, amb els quatre fundadors que ja havíem esmentat, Amics de l'Òpera de Sabadell, Fundació Ivan Sabadell, Fundació Fluidra i Orquestra Simfònica del Vallès, però no s'ha tancat aquí. Una mica perquè la filosofia del projecte ve amb aquesta naturalesa privada, però també amb la col·laboració pública.
Aquesta entitat neix després que el cicle Òpera Catalunya del 2018 augmentés el nombre de públic assistent fins a un 12%, un percentatge que es transforma en més de 19.000 espectadors nous. L'objectiu d'enguany de totes dues associacions respecte a aquest cicle és incrementar en un 10% més la xifra d'entrades venudes.
Estimats amics i amigues oients, torna Parlem d'Òpera.
En aquesta, la nostra temporada número 10, noves històries i noves músiques perquè les gaudiu plenament.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell els dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 10 del matí.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
I continua la polèmica sobre la celebració del Dia de la Patrona de la Guàrdia Civil i els discursos dels comandaments del cos. Avui ha reaccionat el vicepresident Pere Aragonès, que ha titllat de vergonya que el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya es posicionés públicament durant aquest acte i que la Junta Electoral Central ha dit no n'hagi fet res.
Quan resulta que es demana neutralitat de les administracions, es demana neutralitat per part de la Junta Electoral a uns governs que estan escollits per la ciutadania en base a uns programes polítics, però aquesta Junta Electoral calla davant d'uns comandants de la Guàrdia Civil que prenen partit a favor d'una determinada ideologia.
A pocs dies perquè es faci pública la sentència de l'1 d'octubre, el vicepresident de la Generalitat ha tornat a reclamar l'absolució dels polítics presos.
Doncs precisament també la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, també va intentar rebaixar tensions amb els Mossos d'Esquadra després d'aquest acte.
La cúpula de la policia catalana va abandonar l'acte de la patrona de la Guàrdia Civil ofès amb el contingut i el to dels discursos dels comandaments del cos, segons ha explicat fonts del Departament d'Interior. Per exemple, es va fer referència a la investigació contra l'exmajor Trapero a l'Audiència Nacional. D'altra banda, el director general de la Guàrdia Civil, Félix Azón, també lloava la detenció dels 7 CDR ara en presó preventiva acusats de terrorisme.
Un ejemplo de ello es la reciente operación que habéis llevado a cabo bajo la tutela, como no podía ser de otra manera, del Poder Judicial, en este caso de la Audiencia Nacional, la reciente operación que ha supuesto la detención de 9 integrantes presuntos de los llamados Comités de Defensa de la República, por lo que os felicito públicamente, por lo que supone en sí mismo y por lo que puede suponer de haber evitado malos mayores que ya, afortunadamente, nunca llegarán a producirse.
Segons Interior, la delegada del govern espanyol ha traslladat les seves disculpes i les del Ministeri de l'Interior per aquests fets i els ha demanat que la polèmica no afecti la col·laboració entre els tres cossos.
I de la seva banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha lloat aquest dijous als Mossos d'Esquadra i ha assegurat que és un luxe de cos policial.
En declaracions a RAC1, Marlaska ha evitat valorar el discurs que van fer dimecres al cap de la Guàrdia Civil a Catalunya i ha assegurat que la relació de confiança, cooperació i coordinació entre totes les policies, el Departament d'Interior i el Ministeri és immillorable. Avui dia, el ministre ha remarcat que els Mossos treballen d'una forma autènticament professional i no té cap dubte que actuaran després de la sentència del Suprem amb lleialtat a la llei, a la Constitució, a l'Estatut i a l'ordenament jurídic.
El Tribunal Constitucional suspèn part de les resolucions del Parlament de Catalunya aprovades el juliol passat en defensa de l'autodeterminació i per reprovar el rei Felip.
El ple del Tribunal ha acordat deixar sense efecte part de la resolució d'acord amb el recurs tramitat per l'executiu de Pedro Sánchez. El Constitucional també adverteix els membres de la mesa de les eventuals responsabilitats penals en les quals podrien incórrer si eludeixen la suspensió.
El Premi Nobel de Literatura és per a la polonesa Olga Tokarczuk i l'austríac Peter Hanker.
L'acadèmia li concedeix el premi a Tokarczuk per una imaginació narrativa amb una passió enciclopèdica, representa travessar les fronteres com a forma de vida. I a Hanker diu per un treball influent que amb ingenuïtat lingüística ha explorat la perifèria i l'especificitat de l'experiència humana.
Recta final del Notícies Migdia.
La contraportada.
El sabadellenc Xema Torres ha estat un dels 15 seleccionats per realitzar una de les residències que atorga la Real Academia del Cine Espanyol. Durant 9 mesos, Torres es trasllada a Madrid per fer realitat el seu projecte audiovisual, l'anomenat Esperando a Ajo, un documental amb tocs de ficció sobre la poetessa Ajo Micropoetisa.
Fins a 985 persones es van presentar a la candidatura de les residències de l'Acadèmia de Cinema Espanyol i només 15 van ser els seleccionats. Entre ells, Xema Torres, sabadellenc amb una llarga trajectòria en el món audiovisual. Torres està a Madrid ara treballant en el seu últim projecte, Esperando a Ajo, un documental sobre la micropoetisa madrilenya Ajo, amb un toc però de ficció. Ho ha explicat el mateix Torres en una entrevista al Matí.
Una persona molt interessant, molt intel·ligent, té una poesia molt, molt directa, molt àcida, i bàsicament jo fa anys que la conec i tenia ganes de fer alguna cosa amb ella, i bueno, se'm va ocórrer una mica barrejar el seu univers amb l'univers de l'obra de teatre de Tot esperant Godot, sí, i una mica amb la ciutat de Madrid. Serien com els tres universos que confluirien en aquesta pel·lícula.
Ara Torres té una beca de 9 mesos i tutors i directors de cinema a la seva disposició per dur a terme aquest documental.
Doncs així acabem el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González de les vies de so. Ara, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís, avui amb el Pau Vituri. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.